Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Soles en el foc, vaig bullir a poc a poc. 7 minuts que passen de les 5 de la tarda, arriba l'hora de parar la taula aquí al Fabricació, perquè rebem en Pau Gascó, el nostre cuiner de confiança.
Bona tarda.
A veure, fet un avís. Jo, primera hora de la tarda, quan hem començat el Fabricació, Pau, he dit, m'ha arribat un WhatsApp del Pau Gascó que avui parlaríem... A veure, com deia el WhatsApp, parlaríem d'una cuina que és una font de proteïnes, sí, de classes populars, rica en ferro i vitamines.
I amb colesterol.
Això sí, eh? A veure, perquè puc dir-ho, perquè tu, aquest WhatsApp és previ a un WhatsApp de la setmana passada, en què sí. Pau Gascó ens va deixar anar, ens va insinuar doncs, que ell volia parlar... De què? D'un tema delicat, no?
Sí.
Sobretot si la Vanessa estava per aquí.
No, és un tema una mica... Pot semblar complicat, però no ho és gens. Són els menuts. Els menuts, els grans menuts.
Tu has menjat avui menuts o no?
Avui he menjat menuts, sí.
A on?
Sí, a Cal Estevet.
I bé o no?
Al carrer Vall d'Onzella. Molt bé, molt bé. És
el Raval.
Sí, és un restaurant... Com es diu? Som, diríem, d'aquells de pedra picada, que no falla mai.
No ens convides a nosaltres amb aquestes coses?
No, avui no portes res.
No, deia el restaurant.
Ah, el restaurant.
Vull dir.
No, he portat la mare, que feia dies que no anàvem
home,
a junts.
Doncs llavors, mira,
sí,
tocava, si has portat la mare, res
tocava,
a dir.
Tocava dinar familiar.
Res a dir. Va, per tant, tema delicat avui al Bonatec amb el Pau Gascó.
No, dona, no. És un tema apassionant i m'encanta. És...
Jo t'haig de dir, jo...
A veure, tu has dit, és de classes populars.
Sí.
És els menuts. Els menuts han sigut subsistència, font de proteïna per les classes humils. Les classes altes no s'han caracteritzat, hi ha excepcions, s'han caracteritzat per menjar la carn vermella, no? Els filets i... Però quan tu necessites... Ara comencem a posar en parcs i jardins, eh? Quan tu necessites matar un animal per treure'n el filet... És una hipocresia que no consideris que tota l'altra part de l'animal l'has de fer servir. Ara parlem de la cuina d'aprofitament, no?
Està sí, tan
de,
correcte.
Està tan de moda. Què fem? Matem l'animal, ens quedem el filet i tota la resta el tirem. Què en fem de la llengua? Què en fem de les galtes? Què en fem de la cua? Dels peus? Dels lletons? Clar, aquesta sabidoria popular, molt vinculada a la cuina tradicional, que és una... És maquíssima, és cuina d'aprofitament i cuina humil. I cuina humil amb molta imaginació i amb molta tècnica, perquè no és gens fàcil. Ho vaig posar-ho en un tuit. A mi que algú sàpiga fer un filet no m'impressiona, però que algú sàpiga fer una cua de bou, això sí que m'impressiona. És molt més maco. Per mi, com a cuiner, vam parlar un dia de la caça. Te'n recordes que vam parlar de la caça, i la caça és la cinegètica, i també és un tema una mica complicat.
Els perdius.
Però jo crec que si féssim una síntesi, imagineu-vos una dieta en la qual la persona només mengés menuts de tant en tant i verdures, o caça i verdures. Potser és més sa o mediambientalment responsable que no pas menjar aquests animals que estan criats en granges extensives, intensives, en la qual se'ls infla d'antibiòtics i d'aigua. Per tant, anem a buscar avui els menuts, la cuina popular, la font de proteïna i la cultura de l'aprofitament. Però perquè no volia... A veure, tothom, quan he dit que avui feia menuts, tothom em deia, posaràs la cançó de Sant Traït, posaràs la cançó de Sant Traït. Doncs no, perquè jo sóc una persona elegant. A més, avui m'he posat de 21 botons.
Jo t'anava a dir, avui et trobo especialment elegant, eh?
Perquè vinc a parlar d'un tema molt elegant, que
molt
són els
bé.
Menuts, que a vegades ens pensem que això és molt, molt marrano.
Vens amb camisa blanca.
Camisa blanca, eh? I neta, que no es veu, però també està neta,
I aquest jerseiet que portes així, damunt de la... De color...
Color
beige, no?
Beige
elegant.
I per confirmar aquesta elegància, també he posat músiques elegants. sí, no?
Home.
Sexy, sexy. Home, mengem llengua avui. Què són els menuts?
Va, comencem per això. Què són els menuts? Vinga.
Els menuts estan definits com les vísceres comestibles que no formen part d'una canal.
Sí.
Clar, no són vísceres. Realment això és incorrecte. Amb el tema del llenguatge...
Sí.
Podríem dir, un dia fer un simpòsium amb un Virgili.
Perquè... Vols venir un divendres?
No puc. M'agradaria, però no puc. No, però no, el tema del metallenguatge gastronòmic...
No, que vingui el Virgili un dilluns.
El metallenguatge gastronòmic, estem molt, molt orfes de llenguatge. Aleshores, els menuts no són les vísceres, o no només són vísceres. Val? Els peus no són una víscera. Les cues no són vísceres. Les galtes no són vísceres. Les orelles no són vísceres. Però tota aquesta part, que també es considera menut, per què? Doncs aquí m'agrada molt la segona part de la definició, perquè diu, no formen part de la canal. Aleshores, tu quan l'escorxador arriba a l'animal, es sacrifica, i se li treu les parts amb poc valor comercial. No direm nul, però amb poc valor comercial. Llavors acaba sortint de l'escorxador la canal. La canal és, pot ser mig o sencer animal, no? Clar, què passa? Que tot el que no s'ha posat aquí, què se'n fa d'això? Ho llancem. Hi ha cultures o llocs on no són massa populars els menuts que tota aquesta part es destina al consum dels animals, de les mascotes, no? Per fer pinso pels gossos o pels gats. Però nosaltres, per sort, encara continuem fent-la servir. Per tant, seria tota aquella part que no forma part de la canal, víscera o no. Com hem comentat, era una font de proteïnes de classes populars, rica en ferro, molt rica en ferro. Quan hem tingut algun problema, vaig sortir de l'hospital, vaig ser operat per un problema d'esquena.
Ah.
De fet, he sigut operat dues vegades, i les dues vegades vaig tindre problemes d'anèmia.
Sí, de fet, clar.
Val, per la
falta
sang...
De ferro.
Exacte. Doncs el fetge de xai va de conya en aquests casos. Mm. Clar, ara també diré una altra cosa que segurament no agradarà massa, però la carn de cavall, que abans també, i encara se'n ven aquí, però també és molt ric en ferro. Doncs el fetge de xai, jo em vaig alimentar, em sembla que durant una setmana, per frit mallorquí, que després explicarem com es fa, i això em va fer pujar el nivell de ferro. També hem de vigilar, perquè és alt en colesterol. O sigui, no és un àpat. Nosaltres no podem muntar una societat gastronòmica, una societat que gastronòmicament ens alimentem d'ultraprocessats i proteïna animal cada dia. No
clar,
podem.
És el que anava a dir. O sigui, cada dia no podem menjar.
No. És que no podem menjar ni hamburguesa cada dia.
No, clar.
Aleshores, hem de ser conscients que potser un cop a la setmana o un cop cada 15 dies podem fer un àpat.
Pot entrar.
Clar, en perfectament.
Menú.
Perfectament. Ens diferenciem bàsicament entre els de mamífers, que seria la vedella, el porc i el xai,
val,
dels que són els de les aus de corral,
els
que serien
corral.
Els menuts de la gallina, del pollastre, uh-huh, del conill i de l'ànec. Aleshores, anem amb el tema de la frescor. Actualment tenim, tot i que tenim refrigeracions, aquí tenim un parc de l'escorxador, que moltes vegades ens costa recordar el Parc Joan Miró, era l'escorxador de Barcelona. Tota aquella zona...
Aquell parc que està al costat de les Arenes, a
Clar,
Plaça Espanya.
Que curiosament es diu escorxador.
Sí.
Vés a saber tu per què.
Perquè, bueno, no em fa la cosa, no?
Sí. Doncs aleshores, al carrer, la barri d'Hostafrancs,
sí,
la part del Consell de Cent del barri d'Hostafrancs, clients que tenia jo, el Petit Pau, m'explicaven que allà es feien les lletonades, que era unes paroles enormes de lletons, on es fregien els lletons i això es menjava. Què passa? Que els menuts tenen molt poca duració. Es fan malbé en seguida. Mm. Aleshores, han de ser superfrescos. Les tendes de menuts, que podeu... A la Dafne, que hi ha al Mercat de Sants, o a la Boqueria només en queden dues, Menut Rosa i una altra que no me'n recordo del nom. Són tendes supernetes. El gènere és superfresc. Per què? Perquè els menuts aguanten molt poc temps i s'han de fer servir en seguida. I si no són nous, no valen la pena. Es noten en seguida que són vells. No fan bona olor, canvia molt l'aspecte... Mm. Aleshores, clar, dieu... Oh, està bé, té aquest punt gore, perquè tu quan t'apropes a una tenda de menuts, doncs, bueno, es veuen certes coses que possiblement la gent... Ostres, es tira cap
enrere,
no? Com el cap de xai, el cap de bé. Però hi ha altres coses, com la tripa. la tripa cuita, que sembla tovallola, que semblen aquelles tovalloles de l'anunci de Mimosín, que està allà tota plegadeta. I mare de Déu, hauríeu de veure les cares que veig. Bé, el barri d'Hostafrancs, el carrer Consell de Cent, però també és una cosa, és un barri on els lletons, els menuts, eren molt populars. Aleshores, ara estem molt de moda amb el tema dels esmorzars de forquilla.
Ui, tant,
no?
Per
està
tot
molt
arreu,
de moda.
Sí.
Doncs els menuts... Digues.
No donava a preguntar això. Els menuts formen part d'aquests esmorzars de forquilla.
Home, és que bàsicament els esmorzars de forquilla són els esmorzars de traginers de tota la vida.
Sí.
Val? I els esmorzars de traginers bàsicament són esmorzars de menuts. Per el seu el contingut calòric, pel seu cost, i per què? Perquè és el que es menjava... O sigui, si tu t'aixeques a les 5 del matí a fer de traginer per un mercat o per portar coses, i a les 8 del matí esmorzes, o a les 9 del matí tens gana, i un plat de peus de porc, doncs et va de cunya. Clar. Unes galtes de vedella, les galtes de porc, que també hi ha l'Associació de Galtaires de Catalunya que sí. Estan recuperant les galtes, això són menuts. I clar, ens omplim la boca de recuperar la tradició de cultura catalana, de gastronomia catalana, però els menuts els deixem de banda perquè ens molesten. No. Aquí hem de dir que ens han vingut a salvar els catalans nouvinguts.
Carai.
Ah, hem tingut la salvació dels pobles que han immigrat per motius econòmics o sí. Que classes populars de Sud-amèrica, Àfrica o Àsia que en fan molt d'ús i no tenen tants problemes com nosaltres a l'hora de comprar-ne i han sigut els que han fet que ressorgissin almenys o les botigues de menuts dels mercats poguessin continuar treballant. Aquest Wonder's Place. No ho sé. Vaig suar-la molt elegant i vaig dir, la poso.
Cap aquí.
Clar, és que moltes cançons que trobo no parlen de menjar, llavors he de fer un programa per poder-les posar totes.
Mira, Place, a veure, quins usos se li dona a aquests menuts que ens proposes avui, Pau? O sigui, on ho podem trobar?
No, hi ha molts usos. O sigui, es poden cuinar directament, no?, com serien receptes principals, però també se'n donen resultats d'usos secundaris, no? Començarem per una que possiblement molta gent no té present, que és un menut, que és el foie gras.
Oh.
El foie, a tots ens encanta, el foie.
Oh, sí, però...
És un menut, és el fetge de l'ànec, que també és veritat que és polèmic amb el tema del com es provoca aquesta cirrosi de l'ànec perquè faci aquests fetges, però sí que és veritat que molta gent que li fa fàstic. No parlem de la responsabilitat de si volem o no volem el fetge d'ànec, sinó que ens fa fàstic el fetge de xai, però no ens fa fàstic el foie gras. Home, doncs una mica de coherència, que és el mateix.
Yeah.
Exactament el mateix, d'acord? El fetge de pollastre és deliciós. Els fetges de pollastre, tu els agafes i els rosteixes amb una mica de... Fas una mica de ceba sofregida, afegeixes els fetgets de pollastre, una mica de birranci, i quan això està cuit, ho tritures i ho poses en una terrina i tens un fetge, una paté... que pots impressionar els teus col·legues quan vinguin a casa amb unes torradetes impressionants. I no estàs maltractant el foie, no tenim el foie. Bé, tenim la cua...
I on és això, avui?
Com?
Que no ens has portat res per berenar.
No, home, ja tocava un tema prou delicat. Si us hagués portat alguna cosa, us hagués portat llengua, cervells, perquè veiéssim, però clar, no m'he tradit.
Això a la Paula li agrada, diu.
No l'he traduït.
Diu que no, va. I què més? O sigui, el foie.
Podem fer la cua de bou. Oh. La cua de bou és... També es venen a les carnisseries. Potser és dels pocs menuts que es venen a les carnisseries, però la cua de bou, que després us explicaré com fer-la, és un dels guisats que per mi...
Estrella.
Més m'agrada fer.
Ah, sí?
Sí.
Ostres, aquesta pregunta és... Aquesta resposta l'esperàvem des del primer dia que ens vam conèixer,
Pau
Gascó. Sí?
Que és el que més m'agrada mirar.
Sí, i tu no ens responies, eh?
No ho sé, potser és de les que més il·lusió em fa cuinar, perquè és...
La cua de bou.
Sí, m'agrada molt. Després us explico com es fa.
Va.
El capipota. Capipota, que realment és un d'aquells noms que podríem englobar dintre de la... Te'n recordes aquell episodi que vam fer amb en Roger Sánchez? Amb en Roger Sánchez, que parlàvem de les fondes de sisos i els noms curiosos,
sí, home.
Doncs el capipota seria un d'aquests noms. La veritat és que capipota és bastant fals, perquè capipota, nosaltres diem a una... O sigui, a les a les tendes de menuts es ven el capipota cuit. Sí. Això ho heu d'aprofitar, que les tendes de menuts venen moltes coses cuites, que abans la meva àvia tenia que coure les coses a casa i fer una pudor a tripa a la casa, que aquestes coses ja no les venen cuites. Doncs el capipota és el morro de vedella, val, el morro de vedella cuit, que és molt gelatinós, és carn amb gelatina, i que cuit, amb una mica de sal, està exquisit. De fet, a mi m'agrada més fred, amb una mica de sal, que no pas guisat. Heu de dir, a mi el punt gelatinós aquell no m'agrada tant. Però, en teoria se li diu capipota perquè aquesta part del morro de vedella es barrejava amb peu de vedella. Però la peu de vedella ja no se'n posa. I aleshores s'ha quedat que només el morro de vedella li diem capipota. Per cert, parlant de peus de vedella, vosaltres sabeu les gelatines? Ara que veig gominoles aquí damunt de la taula.
De samadí.
Ah, les gominoles gelatinoses?
Sí.
Es fan de menuts.
No.
Sí, la gelatina. La, sabeu la hoja de gelatina?
Clar, sí, clar.
La cola de...
M'encanta.
Com, com es diu? Els fulls de gelatina.
Sí, sí.
Que es diu cola de peix o no sé què. Sí. Això està fet de peus de porc i peus de vedella.
Que estàs, ara que estàs dient... O sigui, això és fort, eh?
Que les tendes de llaminadures estan plenes de menuts. Sí, les gelatines no són vegetarianes. Les gelatines venen del col·làgen dels animals. I d'on hi ha molt de col·làgen? Els peus de vedella i els peus de porc. De fet, a la Julia Child, la famosa Julia Child dels Estats Units, quan et diu de fer un àspic o una gelatina, et diu que primer has de coure el peu de vedella, deixar-lo tota la nit amb aigua, amb poca aigua, i aquella aigua es converteix en gelatina. I allà li pots afegir un sirop, un almíbar de maduixes, i aleshores amb allò fas una gelatina de maduixa. Mm. Però tot parteix d'un peu de vedella, que l'has de desnaturalitzar, però aconsegueixes la gelatina. Com hem comentat abans, les galtes de vedella, que la recepta que us donaré de la cua també serveix per galtes. O els peus, que hem comentat ara. Els peus de porc. Jo he dinat uns peus de porc avui, Mercè. I cuinar peus de porc és superfàcil.
És això, perquè jo tinc una gana que em moro ara mateix. Doncs
pues a la brasa, amb allioli, patates fregides...
Sí, t'agrada més a la brasa?
A mi no, m'agraden de totes maneres. Els peus de porc he de dir que m'agraden bastant. Si estan ben cuits, m'agraden de qualsevol manera.
Jo et vaig deixar... Vaig portar els de l'Hostal Jaumet o no?
No m'has portat res de l'Hostal Jaumet. Ai. Només vam fer una connexió amb telèfon, que ja està molt guai, però no m'has portat res.
És veritat, doncs això t'ho dec.
Els peus de porc. Sí. Problema número 1, els pèls. A veure, sisplau, depilem els peus.
Jo me'ls menjo, eh?
A mi em molesten una mica. Home, no. Si ets cuiner, doncs sucarrima'ls amb el suplet. Ara que tots tenim aquests suplets industrials a les cuines, sí, doncs passa-li una mica el suplet.
Val.
I després cuina'ls bé. Però una de les coses que hem de fer, i que us explicaré ara amb les recetes, és que a vegades aquestes parts externes, aquests menuts externs, està bé fer-los arrencar el bull i treure l'aigua.
Ah.
Ara, potser amb la sequera no podríem recomanar-ho massa, això. Però és fer un primer bull que treu aquestes olors més potents, aquestes impureses, i aleshores els hi fas aquest bull primer, els treus, i aleshores els tornes a posar amb aigua, i aleshores sí que li poses una fulla de llaurer, una ceba amb aquelles clavetejades, amb els claus d'olor, i aleshores el deixes coure durant aproximadament 3 hores. 3 hores. Amb olla express es triga molt menys, però no el controlo. 3 horetes fent xup-xup i és que es fan perfectes. La meva mare té un secret, que és que els cigrons i els peus de porc triguen el mateix en coure.
Ah, sí?
Però si tu poses a l'olla cigrons i peus de porc, i quan estiguin cuits els peus de porc, estaran cuits els cigrons. Sí. Tal qual els treus de l'olla, tal qual els treus, els poses en un plat, una mica de sal Maldon i oli de ceps. Està exquisit, exquisit. Però bueno, continuem. Fem una pausa musical. Continuem. Aleshores, on estàvem?
Estàvem ara amb les utilitats dels menuts.
Continuem.
Ens estan arribant whatsapps, Pau Escó, que volen saber ja la recepta. Però clar, és que hi arribarem.
Bueno, anem ràpid.
Va, anem ràpid.
Continuem. Aleshores, nosaltres hem recuperat una recepta per la Fira de la Candelera de Molins de Rei. És tradicional fer la curadella. La curadella és un plat que m'encanta, perquè aquest sí que costa preparar-lo si no tens una mica d'amor pels menuts, perquè porta pulmó, cor, fetge, sang... no em deixaré res. És un plat que porta molta part interna del xai i sang de porc, i aleshores això es fa un sofregit i es fa un guisat, i van, i fan un concurs cada Candelera a Molins de Rei a veure qui fa, quin restaurant fa la millor coradella. I és brutal. Després tenim el frit mallorquí, tant que si aneu a Mallorca, heu d'anar a esmorzar a Mallorca, és, a part del variat, que és magnífic,
sí.
Tenim el frit mallorquí, que és un plat amb un sofregit de ceba, pebrot, tomàquet, en el qual hi fiquem el fetge de xai i patates fregides, que és curiós, que és un guisat que porta les patates fregides incorporades.
Bo.
Després tenim, com hem parlat abans, amb els aus. Les aus, el fetge de pollastre, tenim l'arròs de colls i punys, que és amb les potes i els colls dels pollastres, les potes de pollastre ben cuitetes, gelatinoses. Nosaltres ens flipem per anar a llocs exòtics a la Xina.
Exacte.
A menjar aquí peus de gallina. I aquí tenim preus de gallina, una recepta barcelonina com és l'arròs de colls i punys. Després tenim les crestes, aquests pollastres del Prat, de pota blava, amb aquestes crestes majestuoses, o el pollastre Vilafranca. Fer un guisadillo, el pollastre rostit de Nadal, posar-hi la cresta, perquè també forma part del pollastre. Després tenim els embotits. Els embotits, els menuts tenen dues funcions principals, i una és molt important, que és el contenidor. Si no voleu acabar menjant...
Què vols dir, el contenidor?
Clar, on fiques la botifarra? Els budells de l'animal?
Ah.
Els budells serveixen per fer... A part que els budells en si sols ja poden ser un plat, com les madejas, o la, que m'encanten, que són aquelles, aquells nusos que semblen de llana, enrotllats amb l'intestí prim i es fregeixen. També fem servir per fer el bull, per fer la girella, eh? Epa-li! Mira com aixeca el braç, tot de sort. I com ingredient, clar, els botifarrons, les baldanes, les morcilles, es fan perquè porten sang. Vale, després tenim els civets. Els civets, les llibres de la Royal, que es fan amb sang. I els canelons. Els canelons, a veure, uns bons canelons han de portar...
De què són uns bons canelons?
Uns bons canelons han de portar cervell. Cervell o fetge de pollastre, però cervell. O sigui, fiqueu cervell als canelons i no tindreu que gastar tanta beixamel.
Ah, mira, això és així?
Sí, fiquem cervell als canelons.
Per no...
Perquè aquesta... queda untuosa la farsa. Un cop tens feta la farsa, un cop la pica, abans de picar-la i afegeixes uns quants cervells de xai blanquejats o cuits, i aleshores això és com fa humorós i no tens que ficar-hi la beixamel, que a vegades es fica la farsa perquè quedi més tendre. Continuem amb una cançó i en seguida els dono les receptes. Vinga, doncs som-hi. Secrets culinaris i preparacions. Tenim que diferenciar entre internes i externes, però bàsicament les elaboracions que farem amb les vísceres o els menuts són normalment posar-les amb aigua i gel, si tenen sang, com són els lletons, els cervells, perquè de sang una mica. Aleshores, després és molt probable que tinguem que fer aquest blanquejat que hem comentat abans, que és portar-los d'ebullició amb aigua freda. A partir d'aigua freda els portem a ebullició i un cop comença a arrencar el bull, els traiem. Això va molt bé pels lletons, però també pels peus de porc, que després els courem. Una forma de fer servir els peus de porc, que és molt senzilla, és un cop ben bullits, els desossem, els tallem a trossets, els enfarinem, els fregim i els servim amb una mica de llioli i patates fregides.
Ui!
Això és... Oh! Bocata di cardinali, com deia la meva àvia, el meu avi. Els lletons, com hem comentat, és una exquisitesa. Els francesos són uns grans mestres del màrqueting. El foie gras, que hem dit que és un menut. Doncs el lletó és el riz de veau. Els lletons és una víscera que només tenen els vedells, no tenen les vaques. O sigui, ha de ser un vedell jove. I hi ha dos tipus, hi ha els del coll i els del cor. Sempre, sempre, sempre us recomano que demaneu els lletons, que són els que bàsicament es venen a les tendes de menuts, són els lletons del cor. A Argentina es tornen bojos per les mollejas, que, per cert, com diu el meu jefe, en Joe Baixa, és un petó que esteu a estar per Brasil.
Ara està per Brasil?
Sí, avui ha anat a Brasil. Avui s'ha anat... El bandarra, anava a dir una altra paraula
bandarra
més grossa. El bandarra s'ha anat a Brasil.
Que bé, però un moment, sí. Perquè s'ho mereix també, no?
Bueno, ja ho veurem. Què és el jefe? Escolta'm.
I estàs tu capitanejant el...
No, allà som horitzontals. Allà cadascú tenim la nostra responsabilitat. Doncs això, els lletons... com diu el Joe, els castellans, quan no saben com dir-li alguna cosa, li diuen mollejas. Per què? Perquè tenim les mollejas, tenim un problema lingüístic amb les mollejas. Nosaltres tenim alguns, però els castellans també en tenen. Tu quan dius molleja a Castella,
sí,
no sabem què és.
Sí.
Si és de vedella, són els lletons, com dèiem ara, però si és d'au, és el pedrer.
Veus?
Aleshores, quan no saben com dir-li una part de l'animal, li diuen molleja, tal com diuen jo. Després tenim el que us he explicat abans, el paté de fetges de pollastres, rostidets, amb vitranci i ceba. I aleshores anem amb la cua de bou. Vinga, fotem-li... Abans de fer la recepta, us explico una cançó que m'encanta i dedicada a les mares.
I la recepta,
Llavors la recepta, sí.
Va, vinga, va. Me mare ha enviat uns cigaris perquè li torni els seus tapers. Abans de les 5 començaran per les falanges. A veure, els
tàpers
de ma mare.
Els
tàpers
de ma mare.
Què?
És que els papes et poden deixar 20 euros i no passa res si no els hi tornes. Però com et deixin un tàper i no els hi tornis, et pots preparar.
Bueno, tu igual, eh? Perdona, diguis tant de ta mare, però tu...
No, sóc més jo que ma mare, amb això.
Tu pels tàpers també...
Sí, home, clar. Els tàpers són
eines... Mira, l'altre dia vaig patir perquè dic, hi ha el tàper. On està el tàper del Gascó? I em diu, se l'han portat.
Ah, jo vaig volcar-ho tot aquí, vaig posar-ho damunt d'un paper, això. Va, doncs anem amb la cua de bou. A veure, tenim la cua de bou, que us la tallin a trossos, perquè la cua de bou, per separar les... És la continuació de la columna vertebral, per tant, té l'estructura aquella d'ossos que semblen així com unes peces de puzzle, és que us la divideixin en trossos. La podem marinar o no, no és imprescindible, però la posem a marinar amb vi. Per exemple, amb el tema del vi, no sigueu garrepes. Una ampolla de vi per cua. Si feu tres cues de bou, tres ampolles de vi. Aleshores posem amb la cua de bou amb una bresa de ceba pastanaga, àpit i porro a marinar amb uns cabesses d'alls. I el vi, l'endemà ho escolem, separem el vi per un cantó, la bresa per un altre i la cua de bou. La cua de bou l'enfarinem i la fregim. Val? Aquest enfarinat i fregit farà que aquesta farina agafi un gustet torrat que després ens lligarà la salsa. La bresa, la rostim i afegim tomàquet, que encara no hi havíem posat tomàquet, i algunes herbes, aquí el gust, farigola, llaurer, uns grans de pebre, i aleshores aquest sofregit de bresa amb el tomàquet el tenim xup-xup-xup-xup-xup-xup i tornem a posar la cua de bou a dintre. Li tirem el vi negre que hem fet servir per marinar i que no han sigut garrepes, sí. I no compreu vi dolent, si us plau, si esteu guisant. Això, sí. O sigui, no.
Això es porta molt, és veritat,
no.
Pau.
No, però... si tu cuines amb vi dolent, no sortirà vi dolent.
Clar, això té raó, és lògica. No? Sí.
Si tu fes servir... O sigui, és que compraré una sal de l'Himalaya, que és superbona, però posaré vi dolent. No, home, no.
Pues ja està.
Sí, compra vi bo. Home, tampoc no cal que compris un gran vi, però el mateix que farà servir per beure. Serà el maridatge perfecte.
I després et queda aquell culet i llavors el pots fer servir.
I mentre cuines també, clar. Així, felicitat absoluta. Va. Aleshores, tenim, cobrim amb l'escua de bou, cobrim amb el vi negre. Si veiem que ens en falta, aquí sí que podem afegir una mica d'aigua, val, perquè que arribin a cobrir, i ho deixem fer xup-xup. Si és que no té res més, una mica... Saps aquella tapa mal posada que feien servir les iaies?
Sí, home, sí.
Allò és perfecte. Allò és perfecte perquè evita que s'evapori gran part del líquid, però necessitem que hi hagi una mica d'evaporació. Sí. Un cop veiem, al cap d'unes 2 i mitja, 3 hores, depèn de la potència del foc, depèn de la quantitat, i tot, que està tendre, les pesquem. Lo millor és deixar-ho refredar dintre, que es refredin dintre del brou, i l'endemà ho traiem. Però, bueno, quan ho traiem, colem la salsa i la reduïm fins que aquella gelatina que ha deixat d'anar a la cua de bou ens lligui la salsa. Podem triturar les verdures dintre de la salsa perquè donin més textura, però no és necessari. La veritat és que no cal, perquè si no, el que aconseguim, en comptes d'una salsa, és un puré de verdures amb color estrany. Per tant, jo us recomano colar les verdures. No volem les verdures, però les podeu triturar si voleu. Colem les verdures, deixem reduir la salsa, i un cop la tenim a la textura perfecta, i tornem a posar la cua de bou, i ja està.
Que fàcil! Ostres, és que quan ho dius tu, no, ho has dit perfecte, i ho has quadrat en el temps.
Sí? Bueno, no massa. Que s'ha de parlar dels xiulets, no? Avui toca parlar de xiulets de futbol i aquestes coses.
Que bé, molt bé. I saps amb qui ho parlarem? A veure, ens el busques, Paula?
Normalment, en aquestes hores, aquí a la terrassa del Pompeia, no hi ha grans tensions.
És un crac. Jo de gran vull ser com el Minguella.
Tu el coneixes o no?
No. Sí, va vindre un moment. Va vindre una vegada, em sembla, el Petit Pau.
Per tant, existeix el Minguella, eh? O sigui, perquè nosaltres no l'hem vist mai. Vull dir,
va vindre per l'Associació Gastronòmica, l'Associació Catalana de Gastronomia.
Sí. No sabem si vindrà avui el Minguella o no, això sí, el tenim connexió telèfon, això ho tenim, i parlarem, sí, ja ho dius tu bé, de gols, fantasmes o no. Jo no tinc, jo de futbol poc, ja t'ho dic.
Però a mi m'encanta veure la gent del Madrid xirriant perquè l'àrbit ha fet alguna cosa contra d'ells. Això m'encanta.
Ja els està bé, no? Bueno, fem una cosa. Pau Gasca, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Per aquesta assistència a gol, perquè d'aquí res farem tertúlia esportiva avui amb Josep Maria Minguella.
Sang i fetge, la tertúlia.
Ui, tensions des de Pompeia i... capitanejada per la Marta Jarque, que té moltes ganes de parlar de futbol. I el Francisco, també, que ens posarà el seu apunt. Gràcies, Pau.
A vosaltres.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
¿Pita o no pita el colegiado?
¿Qué hace?
¡El centro al área!
No.
¡Ay, madre mía! La que ha liado Gil Manzano.
Sí, sí.
No. La que ha liado Gil Manzano.
Se ha dado la vuelta.
La ha liado Gil Manzano. Pero es que yo no entiendo lo que acaba de hacer el colegiado, perdónenme.
Hoy no estoy triste por el resultado, pero no por la sensación del equipo, porque creo que hemos competido bien ante un rival que aquí es muy difícil y muy complicado. Y tengo la sensación de que no ha habido una superioridad en ninguno de los dos equipos como para que uno se lleve un premio de 3 puntos y el otro de ninguno.
Penso que no és excusa, perquè al final tenim molta desgràcia, molta. Avui amb les dues lesions jo penso que és una desgràcia tremenda, no? Dos migcampistes que tornaven a estar en molt bon nivell i se't cauen, no? L'equip ho nota. Però bé, que hem de fer molt més, està claríssim, no? Avui necessitàvem creure més en el que estàvem fent per aconseguir aquesta victòria, que ens hagués donat un cop de puny sobre la taula, i no el fem, però bé, és un punt i hem de seguir.
Jornada desaprofitada, eh? Ara sentíem totes aquestes declaracions de Xavi, que ara repassarem. Bé, passen què? Falten 5 minuts per 5:45, recta final del fabricació pròpia, com dèiem, jornada desaprofitada pels equips catalans de primera divisió. Ho farem per ordre, Francisco.
Vinga.
Per ordre que tu també has fet els talls. Comencem pel Madrid, que va empatar Mestalla en un partit boig, que va tenir de tot, remuntada del Madrid, que això no seria cap sorpresa, cap novetat.
Endavant, no em vull avançar.
Però què tens ganes de dir?
Que ja la tenia el Madrid, o sigui, que tenia la remuntada realment el que es coneix com l'últim minut o l'últim segon de partit, o l'últim sospir, i patapam.
Partit trepidant, amb això estaríem d'acord. Vinícius encarant-se un cop més amb la grada. I un final de partit, és el que ara escoltàvem, que Ancelotti va qualificar d'inèdit. Potser no és inèdit, però sí que és molt polèmic, i de fet avui en parlarem aquí a la tertúlia. El Girona, que es podia posar líder, però que va perdre el camp del Mallorca. Ara escoltàvem també a Mitchell, decebut. I el Barça, que una vegada més desaprofita l'ocasió empatant a Sant Mamés i suma, a més, aquestes dues lesions a les moltes que acumula aquesta temporada. Ha fet De Jong i per tercera vegada Pedri. 22 lesions amb el que portem de temporada per l'equip de Xavi Hernández, que ho deia, una desgràcia tremenda. Utilitzava aquest qualificatiu doncs, per parlar d'aquesta jornada 27. A la segona divisió, l'Espanyol tampoc va tenir un bon cap de setmana, empat a casa i fora de les places d'ascens directe, per tant podríem qualificar de jornada negra.
Una catàstrofe.
Una desgràcia tremenda, com deia Xavi Hernández. Va, a aquesta hora comencem a saludar els convidats d'aquesta tarda a la tertúlia. Josep Maria Minguella, exrepresentant de jugadors, mita també del barcelonisme i estrella del Fabricació Pròpia de Ràdio Estel. Josep Maria, com estàs?
Bé, escoltant a vosaltres aquest resum tan exacte que heu fet d'aquesta jornada inèdita al futbol espanyol. Gols que s'anulen, àrbits que piten abans d'hora, diuen que s'acaba el partit, el Barça que no sap fer un gol a Bilbao, en fi, hi ha hagut de tot. I el Girona, que semblava que era una ocasió per apropar-se tal, i resulta que perd, claro. No ha sigut una bona jornada pels equips catalans.
El que ens sorprèn també és que sembla que aquesta setmana no hi ha jornada de domino al Pompeia. Minguella, què ha passat? Hi ha hagut alguna baixa, algun problema? Com s'han desenvolupat els fets?
No, hi han baixes, És que, clar, nosaltres ja tenim una certa edat i, clar, no ens lesionem com a jugadors, però també de tant en tant hi ha un que diu, escolta, jo dissabte o dilluns o tal, no puc venir i tal. Ho hem aplaçat per demà, però demà, si Déu vol, seguim, eh?
Val,
perquè,
perfecte.
Josep Maria, a la setmana quantes partides feu de dòmino?
Bueno, juguem 3-4 dies, 3-4 tardes juguem.
És que això no s'ha de deixar, com el piano.
Ah, exacte.
No ho pots deixar perquè després perds la pràctica, Minguella.
Els fitxes se refreden, saps?
Han d'estar sempre en moviment.
Exacte.
Va, que aquesta hora de la tarda també podem saludar a un amic del programa, que és el Sergi Albert, exàrbitre de primera divisió i analista. Sergi, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé, doncs això, sumant gols que van fer els equips catalans de primera i segona, que són 0.
Sí, noi, sí, és veritat.
I per tant, és el que ens toca els que volem que guanyin els equips catalans, doncs 1-0.
Sergi, fa poques setmanes, de fet, parlàvem amb tu perquè ha estat possible targeta blava, aquesta nova incorporació doncs, al mostruari de targetes dels àrbitres a la Lliga, i sembla que finalment la Lliga s'ha fet enrere i no les podrem veure als terrenys de joc.
Bueno, ja us vaig dir que, bueno, així com novetat i com cridar l'atenció, però està molt bé, es parla, però el resultat és el mateix, vull dir que no s'ha de ser molt espavilat per veure que això no portava res.
Passem a parlar directament del tema més important, diria jo, aquest cap de setmana, ara, que és aquest gol anul·lat per Gil Manzano. Directament, Sergi Albert, tu creus que està ben arbitrada aquesta jugada? Ben arbitrada, eh?
No, com a ben arbitrada, sí, no ha incomplert res de les regles de joc, que al final és que ens pertoca als àrbitres. Una altra cosa és que això agradi o no agradi, però bueno, al final apliquem les regles de joc, no fem una altra cosa.
Perquè el que ha transcendit una mica d'aquesta jugada en concret és que l'àrbitre ha vist els jugadors que deixarà sacar el córner, hi haurà potser la possibilitat d'un primer remat o un únic remat, i llavors, en principi, s'acabaria el partit. Això es defineix així, en directe, diguéssim, als terrenys de joc? O sigui, els àrbitres heu parlat amb els jugadors i dieu, farem això, un xut des del córner i s'acaba la cosa aquí?
Que jo sàpiga, això no s'ha fet mai. El que ho fa, doncs, jo diria que, bueno, doncs no és massa llest, però bueno, a mi ja m'ho crec tot, no? Però vull dir, en principi, no? Jo quan treien un córner o treien una sacada de banda o treien una falta, doncs jo el temps anava corrents i era cosa de quan jo creia com a únic cronometrador que era l'hora, doncs jo xiulava al final i s'ha acabat.
Clar, perquè sí, Sergi, que estem habituats és a deixar que els àrbitres deixin jugar, no?, fins que més o menys s'acaba la jugada i després sí que signa xiula al final del partit. Entenc que això no és una norma, és a dir, que l'àrbitre pot xiular quan ho consideri oportú, no? No cal deixar acabar la jugada, per tant.
Exacte. El que passa és que habitualment, sí que és cert, i la gent es pot queixar d'això, que sempre acaba el moment que el porter la té blocada i ha de treure cap al centre, o que la pilota està al centre i està allà perdent el temps i no hi ha manera, veus que la cosa no funciona, habitualment s'aprofiten aquestes situacions, doncs per xiular al final, això sí que és cert.
Una situació que poguéssim dir que objectivament tothom entén que s'ha acabat el perill.
Sí, és com et diria jo, és com una cosa que s'ha transmès, no està escrita, però sí que amb un 99% dels partits funciona així.
Minguella, tu com... No sé com ho veus, si veies el partit d'aquell moment i què et va semblar aquesta decisió arbitral?
Jo, és que a mi em sembla que els àrbits tenen tantes ocupacions, hi ha el VAR que els hi diu que això sí, que això no, que tal, que arriba un moment que jo crec que els àrbits tenen masses obligacions i córrer, anar al darrere dels jugadors, mirar tot, mirar el rellotge i tot això, hi ha un moment que, per exemple, el bàsquet, que són més llestos, segurament els que organitzen això, s'acaba el temps i s'acaba el temps. No és els àrbits els que decideixen. Hi havia una època, que no sé si el Sergi se la recorda, que a lo millor al moment de tirar el córner, quan la pilota volava, l'àrbit pitava al final. I no arribava la pilota ni a l'àrea.
Però valia? És a dir, perquè el bàsquet sí que és veritat que a vegades sona, no?, la botzina, però després sí,
Exactament. L'àrbit era el que decidia. És a dir, això que va fer el Gil Lozano, una jugada i basta, en aquella època no, ja no arribava a l'àrea. Havia acabat el partit, tiraven el córner, pit, cap a la dutxa.
Diguem que es tirava el córner com un tràmit, no?
Com un tràmit, entens? Vull dir, però ningú ho sabia. No és allò de dir, escolta, no, seguia el joc, però l'àrbit veia que s'havia acabat, s'ha acabat, ja no havia ni remat ni res. I jo crec que aquest va voler donar explicacions, i jo, vaig al meu punt de vista, innecessàries, perquè si ell volia fer una sola jugada, doncs, bueno, fer la jugada, si la pilota va fora, si és gol, si no és gol, i s'ha acabat. No cal explicar-ho abans de... I aquí és on ve el problema que té, que es va organitzar després.
Va molt bé que treguis el tema del bàsquet, Josep Maria, perquè ja fa temps, recordo unes declaracions de Xavi, que va parlar del concepte del temps efectiu, i volíem preguntar a Sergi Albert si això es podria implantar al futbol, aquest concepte del bàsquet, que és que el cronòmetre mana i prou.
Bé, mira, jo hi ha dues coses. Per donar-li la raó a Minguella, és que en un mundial va passar una cosa així. És a dir, van llançar un córner, i a la veritat vaig xiular al final, i, bueno, van rematar de cap i va ser gol. També la Casalia va ser espectacular. Però, bueno, això llences i xiules, no busquis més. Però ja amb aquesta encara va ser més divertida, per això, perquè era un mundial, i també es va liar la Mari Morena, no? I amb el quant al temps... A veure, jo diria que aviam si ens posem d'acord, jo sempre intento portar l'atenció sobre els clubs. Jo dic que el futbol no és dels àrbitres, el futbol ha de ser els equips. Mm-hmm. Els equips han de decidir què volen. Volen realment aquest temps efectiu? No el volen? Perquè, clar, segons bufa el vent, m'apunto amb una cosa o m'apunto amb una altra, no? El València li devia semblar estupendo i el Real Madrid, doncs, molt malament. El temps ja s'ha encaixat, si us recordeu molt, o jo almenys el que he llegit, de que amb l'arribada del VAR, doncs els partits s'allarguen, sí. 8, 9, 10 minuts. Sí, llavors, sí. Això és inacabable, sembla mentida, això no, ja no és futbol, ja no és com abans... Bueno, doncs, que siguin els clubs, no els àrbitres, no la federació. Mm. Els equips que juguen han de dir, no, escolti, nosaltres volem temps efectiu o no volem temps efectiu.
Però d'alguna manera això també s'hauria de consensuar a nivell europeu. Vull dir, no fa falta.
Europeu,
mundial.
Quan anem a Europa ja farem el que diguin a Europa. Ah. Però aquí a Espanya, si volem fer unes coses, unes pautes especials, les podem fer. No passa res, simplement es comunica a Europa que nosaltres farem això, que ho sàpiguen, i que aplicarem un temps realment a consciència, i s'ha acabat. Vull dir, és que aquesta tendència d'Europa no veig per què hi ha aquesta sensació de que depenem d'allà, no? Depenem d'allà quan juguem amb ells. Quan no juguem amb ells, que juguem entre nosaltres, la IFAB et permet que facis normes diferents, però que ells les sàpiguen, per si hi ha alguna cosa que sàpiguen d'acabar, no? Per tant, jo ho acabaria molt aviat. Bueno, de fet, ja sempre dic el mateix. Es reuneixen els clubs, què voleu? Temps real. Un senyor a dalt, només un senyor, fixa't, amb un senyor ja n'hi ha prou, que va cronometrant i va descomptar. I li diu al de camp, queden 10 minuts, queden 7 o queden 24. Mm. I s'ha acabat la polèmica. De tota manera, jo, la polèmica aquesta d'ahir, estèticament quedarà lleig, reglamentàriament no se li pot dir res a l'àrbitre. és el que en aquest cas defensa jo.
Una cosa, Sergi, és el que no se li pugui dir, per l'altra banda, el que està dient el Real Madrid, que també ho hem anat comentant aquí, aquesta tertúlia està s'està queixant contínuament a través de Real Madrid Televisió.
I per
no?
Twitter.
I per Twitter, aquesta una decisió arbitral inèdita impide la victòria del Real Madrid en Mestalla. Ancelotti, amb aquestes declaracions de nunca me había pasado esto antes. No sé això, Sergi, tu com a exàrbitre de primera divisió, fins a quin punt pot afectar a les decisions arbitrals que tinguis a un club com el Real Madrid constantment no?
Posant, amb aquesta matraca...
Exacte, assenyalant directament dels seus resultats al col·lectiu arbitral.
Mira, jo el d'inèdit ja li dic. Primer, abans de parlar alguns, bueno, hauríem de tenir l'edat d'una inguella o meva per recordar que això ha passat diverses vegades. Poques, però ha passat. Per tant, no és inèdit. Aquesta seria la primera. La segona, que una de les coses que sempre dic, és que bueno, tu has de buscar unes persones, els àrbitres, que tinguin un temperament, que siguin capaços de suportar tota aquesta pressió. I diré una persona que conec, que ha sabut suportar tot això i molt més, que és l'Andújar Oliver, que no fa tants anys que xiulava. L'Andújar Oliver a Almeria va haver un moment que no podia viure. És a dir, la pressió a través dels mitjans de comunicació que feien sobre el rabillo de l'ojo i totes aquelles conyes, no va arribar al col·legi del seu fill. El seu fill havia tornat més d'una vegada amb un ull blau de barallar-se amb els companys, no? I l'home va continuar xiulant amb el seu estil propi, respectant la normativa, i que no el va afectar. I a nosaltres que sí que els afecta. Pues això s'hauria de fer una selecció d'àrbitres, que a mi el que digui un club o deixi de dir, doncs realment jo sigui capaç d'assimilar-ho. Hi ha alguns que ho suporten molt bé i uns altres que ho porten molt malament.
Minguella, volies dir alguna cosa?
No, que és tot molt, molt complex, és molt, molt complicat. Hi ha una altra cosa que jo vaig dir fa molts anys, que no entenc amb el moviment que té el futbol. Com pot ser que al bàsquet hi hagin tres àrbits, un principal i dos ajudants, i al futbol només n'hi hagi un? Amb el qual, siguent el camp cinc o sis vegades més gran que un camp de bàsquet, amb el qual els àrbits ho tenen molt complicat, perquè tenen de córrer, tenen d'estar atents a les circumstàncies, tenen de veure a 10, a 20 jugadors que corren, que els intenten enganyar a vegades i tot això i tal. I s'ha fet el VAR, s'ha fet tot això i tal, però l'àrbit, en principi, està sol allà al terreny de joc amb una distància de 100 metres per 60 o 70. Sí. I durant una hora i mitja. Per tant, es té de tenir una gran preparació, no et pots equivocar, tens totes les càmeres i tots els ulls de tothom mirant-te i d'això. És molt complicat arbitrar, i més un sol davant d'un partit. I no s'ha fet mai res d'això. En canvi, els de bàsquet, que ja dic, que és amb una pista molt més petita, molt més mitjana, tenen tres àrbits, i quan això paren el joc, van allà, comenten, no, que sí, que no sé què, i al final el principal decideix.
Què et sembla això que diuen Josep Maria, Sergi Albert? Si tu poguessis demanar, quin seria l'escenari ideal per un àrbitre? Necessites molta més ajuda, més personal al terreny, més efectivitat del VAR?
Coincideixo amb en Minguella. És a dir, perquè a més jo he fet aquestes propostes a la Federació Catalana, ho vaig enviar també a l'Espanyol amb el seu dia,
ja bé.
Que com a mínim, el quart àrbitre que falla. És mora de fàstic, no, el quart àrbitre?
En principi, corregeix-me si m'equivoco, Sergi Albert, però en principi el quart àrbitre és només per si es lesionés el primer àrbitre.
Que això va passar fa poc, ho vam veure amb el Real Madrid.
No, però que es calci, que si no, igual pot sortir fred, perquè està fred, ara no fa res, i li pot donar una estrada.
No, no fa res, Sergi. De veritat, està destacat. Sí. I d'això...
Que surti al terreny de joc i que ajudi a xiurar. A mi sembla molt bé. Dos àrbitres, jo ja vaig escriure, està per escrit, ho van rebre a la Federació Catalana, ho van rebre a la Federació Espanyola, a mi no m'han contestat, a vosaltres tampoc.
No.
Bueno, però és que no, aquí, a Espanya almenys, no es vol canviar això.
Hi ha altres esports que també juguen amb camps tan grans com el hockey herba, molt minoritari, però que hi ha dos àrbitres, un per cada mig camp, l'ocupa, el cobreix, diguéssim, un dels dos àrbitres.
Hi ha hockey sobre patins, l'únic esport que jo conegui ara és aquí, al futbol, perquè fins i tot a la boxa tenen tres.
Perdona, a més, està la incongruència que ara hi ha un sol àrbit, dos línies, que no pinten res, perquè el fora de joc el senyala normalment
el VAR.
I un que fa d'estaquirot fora el camp. I resulta que el que està al mig es té de pagar 90 minuts amunt i avall i tal, atent a totes les circumstàncies, que no s'equivoqui. És a dir, si s'equivoca i es dona compte, la reacció interna que té, qui el salva? Ningú, perquè està sol allà al mig. I no té cap ajuda, ho dic en sèrio. Vull dir, és que em sembla que el col·legi d'àrbits no pensa, o potser no és espanyol, potser hauria de ser de la FIFA i tot això i tal, canviar aquesta situació. Però
no és el col·legi, Miguel, ja no és el col·legi. Això és la Federació Catalana qui decideix la normativa i és la Federació Espanyola. Els àrbitres apliquem el que ens diuen que hem d'aplicar. O sigui, l'error està en dir que nosaltres, els àrbitres, no ho fan. No. És la federació la que ha de dir, a partir d'ara les regles són aquestes. Canviem aquí, aquí, aquí. Nosaltres no podem fer absolutament res.
Ja.
Policia, és a dir, es diuen, s'ha de detenir aquell senyor? Pues el deté. Hosti, però això és una borrada. Escolta'm, mira, jo què vol que li digui, no? Però vull dir, jo estic absolutament d'acord amb tot això que has dit, perquè a més ja t'he fet propostes, i, bueno...
Però... Veurem si aquestes propostes, Sergi, no se sap mai, vull dir...
Més val tard que mai.
Darrerament sí que ens estan arribant novetats amb el VAR, bé, aquesta possible targeta blava, veurem si doncs aquesta incorporació d'un segon àrbitre també la podem veure properament. Mira, avui ens ha volat el temps, però ens queda un minut. Quina valoració feu també d'aquestes baixes? 22 lesions al Barça el que portem de temporada. Tenim mig minut per Barba, a veure, qui vol començar? Sergi Albert, com ho veus tu, tantes baixes? Ara, les darreres de Frenkie de Jong i de Pedri.
En fi, s'estira molt el futbol, es fan jugar molts partits per fer molts cèntims i posar molta gent a repartir diners, i la conseqüència és que el cos aguanta fins on aguanta, i peten, i per tant les conseqüències són aquestes.
Minguella, com ho veus tu?
Sí, jo estic d'acord. És a dir, no només el Barça té lesions. Si tu mires el Sevilla, el Madrid, l'Atlètic, tothom es queixa de lo mateix, però és que l'assumpte és que juga cada tres dies, hi ha viatges, hi ha tot això, hi ha gent que es peta, vull dir, això és així, això ha canviat de jugar 30 partits diumenge a diumenge o dissabte a diumenge a jugar cada tres dies, i juguen cada tres dies viatges, tal, no sé què, d'aquí venen ara, que després en un cas determinat, el del Barça sembla una mica més preocupant, i sobretot amb aquest jugador Pedri que es repeteix la lesió, però això ja és un cas particular. Però...
Això, a Minguella, això jugant al domino no passa. No hi ha tant perill de lesió. Josep Maria Minguella, avui ho haurem de deixar aquí. Sergi Albert, moltíssimes gràcies per ser una tarda més amb nosaltres.
A vosaltres, les gràcies.
Gràcies, una abraçada a tots.
Que vagi molt bé. Nosaltres, com cada dia, us deixem amb el Sense Distància, amb l'Ignasi Miranda, i ens tornem a veure demà 2 de 3. Que vagi bé.